Des d'aquí, la tertúlia de Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí. Avui per en Ràdio Olot i Olot Televisió seguim analitzant resultats d'aquesta nit electoral especialment intensa. Ja hi han hagut les primeres conseqüències d'aquests resultats, ara en parlarem. Però una de les notícies avui destacades als nostres informatius és que hem agafat la lupa i hem volgut acostar-nos una mica més als resultats de casa nostra per entendre una mica més allà on s'ha votat una determinada opció o una altra. Mireu, Junts s'ha imposat a pràcticament tots els barris d'Olot i els pobles de la Garrotxa. Aliança Catalana ha estat la segona força a 7 dels 21 municipis i Olot ha quedat en tercera posició per darrere de Junts i en alguns casos molt a prop del PSC. Han obtingut suport dels barris amb rendes més altes, Aliança, com els Desemparats o l'Eixample Malagrida. El PSC manté el seu feu de Sant Roc, on ha guanyat, i Sant Miquel és un dels barris on ha aconseguit més votants, precisament Vox. Avui, en els informatius d'Olot Televisió i de Ràdio Olot, entrarem amb molta més profunditat en aquestes dades, però tenim molta feina a comentar avui amb la Núria Torres. Què tal, Núria, com estàs?
Hola.
Tenia moltes ganes de tenir-te a la taula després d'una nit tan intensa.
És veritat, a veure, què aclarirem.
Amb en Quim Danés també, què tal, Quim, com estàs?
Bon dia, molt content d'estar aquí.
Tenies ganes de venir, eh?
Sí.
Sí, no?
Sí.
Dani Planàs, què tal?
Molt bé.
També, amb ganes de venir a comentar la jugada.
Sí, bueno, sí, m'hauria agradat més comentar una altra jugada, però escolta...
Molt bé, ara en parlarem.
Comentar la que hi ha.
D'entrada, una valoració molt ràpida abans d'anar a les últimes hores, una valoració molt ràpida d'aquest resultat electoral, Núria.
Per un cantó, tristesa, perquè, en fi, arribem a un punt una mica cantat i una mica la gent que hem anat seguint al llarg dels anys tota l'evolució política del país es veia venir i aleshores sap greu constatar una realitat que entenc que fa mal.
Quim.
Almenys a mi me'n fa.
Bé, jo entenc que ha passat allò que era previsible, que hi havia la major part de les enquestes més o menys vaticinaven, potser no en tanta exageració. És obvi que el PSOE recupera la centralitat política a Catalunya, asimètric, això sí, perquè té molt de vot al cinturó industrial de Barcelona i, evidentment, hi ha 600 municipis en els quals no aconsegueix guanyar, per tant, sí que és veritat que la seva preponderància no és difusa, no és extensa, no té capil·laritat a tot el territori, però sí que es concentra molt a l'àrea metropolitana, i aleshores la pèrdua de 920.000 vots independentistes, que entenc que no són pèrdues ideològiques, sinó que és un vot probablement de càstig, en el sentit que l'independentista està molt cansat i moltes vegades se sent mal representat en aquest moment pels partits polítics. Entenc que és una derrota que fa mal, entenc que cou, com diu la Núria, però és que ens faria il·lusió aconseguir que Catalunya fos un estat propi o tingués un estat propi, sap greu, però probablement és un pas ineludible i necessari per fer recanvis, per replantejar estratègies i per tornar-hi. És a dir, que això no s'ha acabat.
D'ànim.
Sí. Per no afegir qüestions que coincideixo absolutament amb ells dos, ho diré amb una frase més fàcil. Els espanyols saben a què juguen i els catalans no ho sabem. I aquesta és la qüestió. Els catalans no sabem a què juguem, potser perquè no ens sentim ben representats o pel que sigui, però els espanyols saben a què juguen i què han de votar, i nosaltres no.
Mm-hmm. Els resultats a Olot us han sorprès?
Sí.
En quin sentit?
Jo no pensava...
A Olot o a la Garrotxa, eh?
La Garrotxa, a Olot.
Sí.
Jo no pensava que tanta gent comprés les receptes populistes d'Aliança Catalana. No m'ho pensava en cap cas. Jo pensava que la gent posaria més el focus en què és exactament aquest moviment que representa l'Aliança Catalana, que no pas amb les receptes fàcils i, per descomptat, falses d'aquest partit.
Perquè del meu entorn immediat conec diverses persones que votaven Aliança Catalana i després d'haver... Bueno, és un concepte que no entens perquè dius com és possible, persones amb nivell, persones amb capacitat i que no vegin que és votar l'extrema dreta i que prioritzin uns aspectes que jo crec que són uns valors de l'independentisme però en un marc democràtic, no en un marc d'extrema dreta.
Jo potser penso un pèl diferent, és a dir, penso que fixeu-vos que l'Aliança Catalana ha guanyat a Ripoll i a Can de Bànol. Entenc que Olot té un model econòmic relativament similar a Ripoll i tota aquesta zona d'aquests pobles doncs, que tenien un creixement demogràfic molt a expenses de la immigració. I fixeu-vos bé que l'Aliança Catalana per Girona, si no tinc mal entès, el 2 i el 4 eren gent d'aquí.
És a dir, que, tens ben entès.
El protagonisme doncs, i gent que jo hi he debatut amb algun i m'assembla que són persones que venen del context o de partits polítics més diguem-ne, de l'estilitud més típic de l'independentista català. Aleshores, entenc que és un missatge que penso que, per desgràcia, quan els titllem d'extrema dreta i tot i el populisme, potser és en el moment en què tracta l'islamisme, que probablement això, jo crec que si els hagués donat un consell, ho haurien de millorar, però entenc que quan els parlem d'extrema dreta, gent que defensa l'avortament, gent que defensa la comunitat LGTBI, gent que defensa la independència perquè s'estima el país i vol ressuscitar el país, i tenen aquest parany d'això de la xenofòbia i tot això, que a vegades donen arguments perquè se'ls hi tiri a sobre. Jo penso que té molt de mèrit el que han fet, perquè han hagut de resistir, s'han mantingut ferms, malgrat que absolutament tota l'operació mediàtica i absolutament tothom els tendia gairebé a menys tenir en aquest sentit. No? Jo penso que s'han de tenir present, i de la mateixa manera que no entenc com Vox té representativitat, té 11 escons a Catalunya, doncs jo sí que puc entendre que hi hagi un col·lectiu de gent que pensi així i que probablement és amb la transacció amb la qual es pot...
Però per exemple, de les coses que dius, en el programa estan en contra de l'avortament. En el seu programa, específicament, estan en contra de l'avortament.
Jo he sentit a la senyora Oriols que ho ha deixat molt clar, que ella, en certa manera, tinc la sensació, jo sí que és cert que el seu discurs que he sentit aquest dia, poques vegades, el temps que he tingut ho he sentit, quan penso que aquesta noia té molta coherència, me fa patir una mica quan parla sobretot de l'islamisme, perquè se li nota una veta que potser sí que...
Home, és racista, Quim, hòstia, diguem les coses pel seu nom, cony. No podem normalitzar i dir, bueno, és que tot l'altre em sembla bé, però són uns coi de racistes. I disculpeu-me, això va contra els més fonamentals drets humans. I jo no he titllat d'extrema dreta perquè no m'agrada. Però sí populista, i populista de clàssic. Receptes falses i fàcils a problemes molt complexos, que és el que està fent aquesta senyora i tots els que li donen suport.
I anàlisis parcials, perquè un tema és, parlem de la immigració, jo crec que és un tema preocupant, i que n'hem de parlar, i aquí estic d'acord totalment amb tu, Quim, si tu, és que només cal passejar-se per Olot, ja es veu que aquí tenim un problema gravíssim i que hi hem de posar ordre. L'allau de nouvinguts d'aquests darrers anys està portant a uns problemes lingüístics, socials, educatius, sanitaris, enormes, però ella ho focalitza tot. El gran papu és l'islam.
Correcte.
I jo no sé si el gran papu no és també la immigració sud-americana.
El gran papu, jo crec que és que la immigració, el problema de la immigració, deixem que només el tractin aquest tipus de persones. Vox, partits, Vox o Aliança. Que, com m'he dit abans i vull repetir, són populistes. Populistes, receptes inventades a problemes complexos, sí. Però que a la gent normal i corrent, com som tots nosaltres, els hi sonen bé. Però són falses. Ostres, quin és el problema? Que si nosaltres no en parlem... Amb tu, Joel, n'havíem parlat un dia. No hi ha transparència sobre les dades d'immigració, sobre les dades de delinqüència associades a la immigració. No hi ha transparència. No transfereixen les dades. Per què? Perquè hi ha algú que pensa que això podria arribar a estigmatitzar uns certs col·lectius. D'acord. Però si no hi ha transparència amb les dades, si nosaltres no sabem quines són les dades, alguna persona s'inventa qualsevol tipus de relat i com que no pots contraposar amb dades, guanya.
I un... Però, perdona'm que t'atrany, sí. És a dir, no hi ha dades. És cert o no és cert que a Catalunya hi havia 6 milions de persones fa 10-15 anys i ara n'hi ha 8 milions.
És cert.
És cert.
És cert o no és cert que aquest creixement dels 2 milions de persones és a expenses del sector terciari i a expenses sobretot de la immigració. És correcte o no és correcte?
Sí. És correcte.
És cert o no és cert que teníem una sanitat i un ensenyament per 6 milions de persones que teòricament funcionava i que no hem tingut diners per acompanyar, per passar de 6 a 8, fixa-t'hi, és un creixement d'un 33% de gent que des de la perspectiva sanitària, des de la perspectiva social, necessita molt més que la mitjana d'aquests 6 milions que tenies aquí ben aposentats i tot això. Per tant, hi ha hagut o no hi ha hagut un descontrol en aquest creixement demogràfic? I ho dic amb tot el respecte, eh? I soc el primer que defenso. Sí. Tots els temps penso que és obvi que hom busca sempre el millor per ell, i és obvi que hom, si en lloc d'Olot jo considero que estic més bé a Honolulu, que jo m'esforci per anar a Honolulu. No és només legítim, sinó que té una lògica i des d'una intel·ligència doncs ben racional. Però sí que és cert en que aquí tenim un problema de concepció de model econòmic en aquest sentit. I això segur que és multifactorial i té molts problemes. Ara, quan parlem de la senyora Obiols i tot això, jo veig que ell, el focus més important se'n va cap a la religió. Tu ho has dit. És a dir, el problema que senten, jo a partir del moment que senten, home, dius, ostres, a mi m'agrada que la immigració doncs, que ve aquí porti, les noies portin un vel. Mira, però a mi me preocupa que vingui una societat i que haguem de mantenir una societat que és clarament masclista. És que som feministes tots? Aleshores, home, és que si som feministes hem d'exigir que realment el qui ve assumeixi que en aquest país el feminisme és una cosa que no és un pecat venial? És que estimem el català? És que aleshores hem de fer tot una política per dir...
Sí, escolta, tot això em sembla collonut. Em sembla collonut i estic absolutament d'acord. Però això s'ha de tractar des de la raó i la sinceritat i l'honestedat, que són tres coses que jo crec que aquesta gent, ni Aliança Catalana ni Vox, fan, perquè l'islamofòbia és present a Aliança Catalana i a Vox. Però, a veure, al final, ahir parlàvem amb un amic de Lleida, on Aliança Catalana també ha tret uns resultats sorprenents, per mi, i deia, no, està molt bé, tots aquests que voten a Aliança Catalana són els que tenen els camps de fruiters que empleen immigrants il·legals per recollir la fruita, però no els volen. Com ho fem, això? Perquè, és clar, el model econòmic de creixement, aquí ja ho havíem discutit temps enrere, que un dia ens hauríem de plantejar què volem per la Garrotxa i per Catalunya. Però, és clar, hi ha una sèrie de feines. Aquest increment de població, el repte demogràfic que tenim a Catalunya és molt important i molt, molt complex. Però aquest increment de població és perquè hi ha feina aquí per aquesta gent. Val? I som nosaltres que no ocupem aquesta feina que ve a fer aquesta altra gent d'altres països o d'altres indrets del món, i llavors un cop els tenim aquí i els convidem a venir perquè empleen els nostres empresaris, els empleen i d'això, llavors què fem? Els hi neguem drets? Jo crec que no.
Però escolta, hi ha un tema cabdal, perquè sí. Tu has dit dos partits que han jugat aquest joc.
Sí.
Molt bé.
Sí.
On era l'esquerra?
Com?
En general.
El problema?
L'esquerra estava dormint.
L'esquerra i els liberals i els centristes. On són els demòcrates aquí?
Feia un paper bonista, perquè tornant amb el del tema del mocador, o sigui, a l'escola turca, t'ho dic perquè jo hi he estat, amb un intercanvi, i la conec des de dins, tant la primària com la secundària com la universitat, ni mestres ni nenes van amb mocador a l'escola, perquè com que l'escola és laica, el mocador es deixa a l'entrada. Quan surten se'l posen, però dins de l'escola hi entren. O sigui que mentre a Turquia, a dins de l'escola, van sense mocador, a Olot, a dins de l'escola, van amb mocador. Alguna cosa no estem fent bé, perquè llavors estem barrejant conceptes. No ho estem fent bé, hem jugat un paper bonista. Quan hi ha partits que el que fan ús és que tinguin membres de la seva executiva o representants del Parlament amb mocador. Quin missatge estem donant? No estem donant el missatge correcte.
Per tant, la pujada d'aquests partits d'extrema dreta, diguem-ne, és conseqüència de que els altres s'han adormit.
Jo penso que
sí. Una de les altres coses.
Jo penso que sí.
Acabo, no sé, sabreu que em perdoni l'audiència, si d'on m'has vol, però això del cordó sanitari és una autèntica barbaritat. Jo sóc anticordó sanitari, és a dir, m'assembla que tenen legítimament el dret de presentar-se, m'assembla que ells han pres una aposta, i aleshores fer cordons sanitaris és una autèntica barbaritat, perquè és fer una apartheid que, més enllà, si és una gent que té un missatge que ha d'anar creixent, em penso que el que hem de fer és interactuar i conèixer bé això i, en tot cas, modular aquelles coses que afecten els drets humans, que això sí que em sembla que és inadmissible. Però bé, que fins aquí, doncs, ostres, ells estan en un procés de creixement i el que hauríem de fer és esbrinar per què la gent els vota. I realment quin és el motiu per
qual... I hauríem d'esbrinar també qui, perquè tu, Quim, m'has parlat molt bé de la pressió mediàtica que ha tingut Aliança Catalana. No havia vist mai a la meva vida, mai a la meva vida, que un partit extraparlamentari i residual, perquè recordem que va fer 1.000 vots a Ripoll a les últimes eleccions municipals, tingués la cobertura mediàtica que ha tingut en aquestes eleccions. Hauríem d'esbrinar, jo tinc la meva teoria, que si voleu us la compartiré, hauríem d'esbrinar qui tenia interès en promocionar l'Aliança Catalana i per què.
Però jo, per exemple...
No, és molt important.
Jo sóc entusiasta de TV3, i penso que TV3
jo
ha contribuït molt. Però jo he sentit telenotícies en què es presentava en plena campanya com un partit xenòfob i racista. És a dir,
però en parlaven. Sí? Disculpa, en parlaven. Home, però... Mai es parla de partits extraparlamentaris de TV3. Mai. En parlaven. Hi ha hagut un interès d'una part de l'esquerra, espanyola sobretot, i sí, també catalana, com a cooperador necessari, de engreixar l'opció de l'Aliança Catalana per erosionar una possibilitat molt clara política. Però és evident.
Però perdem de vista una cosa, jo, ja que toqueu el meu tema, diguem-ne, perdem de vista una cosa, l'Aliança Catalana no, i els partits d'extrema dreta com Vox no necessiten els mitjans tradicionals perquè els hi donguin bola, perquè es mouen per les xarxes socials. Les convocatòries que han fet aquestes eleccions en els mítings, tu no els has vist anunciats enlloc. Ha anat tot a través de les xarxes socials i ho han tingut ple.
Però per tant, això si també no surten a la tele, hi ha un sector de la població que,
però jo penso que
també
hi ha partits,
els vota.
Però hi ha partits que no ho necessiten.
Ho necessiten potser menys, però també ho necessiten.
Però no és, però no és la seva, diguem-ne, via principal.
Això, jo, per quan exemple, passa, Vox, quan arribes al 10%...
Vox va ser silenciat en tot moment a la seva època.
No.
Sí, home, en la seva època sí, els partits polítics van fer... els partits polítics i els mitjans van fer un cordó sanitari.
D'entrada, si surts a la tele a dir que fas un cordó sanitari contra la Núria, jo el primer que faré serà anar a internet a mirar qui és la Núria, perquè igual no sé ni qui és la Núria.
Però això ho fan la resta de partits, de fer cordons sanitaris.
Els fem grans. Els fem grans, els hem fet grans. Hi ha una operació mediàtica, jo n'estic convençut, per fer gran aquesta opció, per restar possibilitats a una altra. I això els números canten.
Bé, en qualsevol cas, ja que parlem de números, 3.798 garrotxins han votat a Aliança Catalana. No és una xifra menor, representa el 15,07% del total. Vox ha obtingut 660 vots, són 139 més que el 2021. I el Partit Popular n'ha obtingut, atenció, 501. 343 més a la Garrotxa, que ara fa exactament 3 anys. Pel que fa als barris de la capital, on Vox ha obtingut més suport ha estat el barri de Sant Roc amb un 10% i a Sant Miquel i les Tries amb un 9% i un 7% respectivament. Pel que fa al Partit Popular, la zona del Firal és on ha rebut més vots, un 6%, i al barri dels Desemparats i a l'Eixample, amb Alegrida, un 5%. I on Aliança Catalana ha rebut més suport ha estat en concret a les zones amb rendes més altes, com per exemple els Desemparats o l'Eixample Malagrida. Aquestes són les dades que avui podeu consultar al Garrotxa Digital i que bé, són, diguem-ne, allò costant la lupa a com han anat aquestes eleccions. Estem parlant d'Olot i la Garrotxa.
La gent benestant té seguretat econòmica i pateix per la seguretat des de la perspectiva. Ells, la gent gran, no suporta sortir al carrer i tenir por. Aleshores, la gent reacciona d'aquesta manera. És obvi que en aquest sentit la seguretat, hem de treballar per la seguretat.
És que el diferencial de renda no és rellevant,
A mi m'han entrat a casa meva a robar i t'asseguro que es passa molt malament.
No, i tant.
I aleshores, ostres, no és just i no està bé. I aleshores hi vaig anar als Mossos d'Esquadra a posar la denúncia, i que em perdoneu-me, però em vaig estar allà esperant una estona perquè hi havia un senyor que demandava a Movistar perquè no li havien cobrat una factura, i hi havia una altra senyora que anava amb el llibre de família que tenia un problema amb el llibre de família. És a dir, algun problema tenim que ho fem malament, que en la gestió de tot plegat al final t'arriba que s'ho quedin, perquè veus que està tot desbordat en aquest sentit. Però és que el país es troba molt desbordat en aquest sentit. I potser aquí el senyor Illa el que fa és dir, ostres, jo vull gestionar, perquè, esclar, evidentment, el país està molt desbordat en aquest sentit. No? Però ull, perquè 3.000 i escaig de garrotxins han votat a Aliança Catalana. No fem un cordó sanitari. És a dir, analitzem què els porta a votar.
No, jo no estic d'acord amb això que dius, Quim, perquè analitzar sí, i posar-hi remei, perquè una part del conflicte, jo crec que ha passat per deixadesa dels altres partits o d'institucions o de govern, però jo crec que el del cordó sanitari sí que és important, perquè, mira, de fet, Europa hi ha el cordó sanitari amb tots els partits d'extrema dreta, perquè si no es fa un cordó sanitari amb tot el que és l'extrema dreta, com va acabar el tema el Hitler en el seu moment? Això és molt preocupant. Aleshores, fixa't, els flamencs en aquest moment han fet, ja estan més o menys 50-50 entre els indepes demòcrates i els indepes d'extrema dreta. No poden fer res perquè
els bloquegen.
No es poden ajuntar.
Es bloquegen.
Es bloquegen.
Flandes no és independent per culpa de l'extrema dreta.
Sí. Sí, sí.
Perquè són, sí, sí. Perquè els indepes d'extrema dreta,
sí, sí.
Hi ha una cosa molt rellevant aquí, que l'estat espanyol fot 15 anys aproximadament, que pretén associar independentisme amb supremacisme i racisme. I no se n'ha sortit. No se n'ha sortit. Per què? Perquè sap que com a Flandes, si aconsegueix això,
aquest
la nostra causa cau.
Aquest és el tema, Quim.
Val. Ara els hi estem posant molt fàcil. Sí, sí. Perquè ha tret dos diputats, aquesta senyora. Però el Canto d'Enduro no en treu 5. Un 1% a Barcelona.
2.600 vots, si no tinc mal entès.
No, sí. No.
2.600 vots a Barcelona?
No, ni no, de llarg molts més. No, no, ho tens mal entès.
Sí? D'acord, sí. Doncs no, sí, sí. Poso,
sí,
no
sí,
m'hi poso...
Sí, sí, una dècima, una... No, no, es, va fer un 2.87 i havia de fer un 3%. A Barcelona això deu ser sobre el cens. Ara no voldria calcular.
0,1,
no, no.
Ull, eh?
Sí, sí, una dècima. Del cens, de 5 milions d'habitants. És igual, no són 2.000 vots.
Però és el, van llegir algun lloc 2.600?
No, 2.600 vots per fer el segon aquí, a Girona. Això segur, perquè ho he revisat aquest dematí. Però 2.600 vots a Barcelona no li haurien donat un 3 diputats. Però és igual, per molt poc, per poc, però jo crec que una mica més. Són 5 diputats ja d'aquesta senyora i els seus companys i companyes de partit. Els hi donarem, els senyors de Ciudadanos, que ho van provar al Parlament Europeu, l'Adrián Vázquez ho ha estat provant sempre, el PSOE i el PP, s'aniran a Europa i diran, no, és que aquests són uns putos racistes, que ja us ho vaig dir, són uns supremacistes, blancs. I això és el que
havíem
d'evitar
Espanya...
a tota costa.
Però...
Oh, és que al final no, sí, és que jo entenc que la gent...
És a dir, no sé fins a quin punt...
Però és que Espanya és Espanya. Nosaltres ens hem de preocupar de la nostra. I nosaltres teníem una trajectòria impoluta en aquest sentit. Ara ja no. Ara ja no. Pel que sigui, perquè no sé què, no sé quantos, però ara algú pot dir que hi ha una part de l'independentisme que és racista i supremacista i les dades ho avalen.
Bé, anem a...
I això és molt dolent.
Anem a canviar de tema perquè tenim altres qüestions sobre la taula que avui són notícia, i és que, de fet, en aquesta mateixa tertúlia ahir comentàvem que Pere Aragonès a la nit electoral hi va haver un moment que jo vaig pensar que dimitia quan va sortir a valorar les dades. Finalment, ahir va fer pública la seva dimissió. Aragonès abandona la primera línia política, va dir per responsabilitat, no recollirà l'acta de diputat i continuarà en funcions fins que hi hagi el nou govern constituït, que això encara poden trigar alguns mesos. Anem a escoltar a Pere Aragonès com argumentava la seva decisió.
Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acta de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política.
La pregunta és Esquerra i ara què? Doncs ara què sembla que Oriol Junqueras estaria disposat a agafar el timó de la nau. Us esperàveu que Pere Aragonès presentés la seva dimissió, Quim?
Jo penso que és el que ha fet és molt digne, penso que l'honora com a polític, perquè penso que no ha complert amb l'expectativa. Jo penso que l'Aragonès... va tenir molta dificultat per fer govern, va aconseguir fer govern gràcies al que va fer el pacte amb Junts, va tenir un conflicte amb Junts, probablement aleshores, quan va tenir un conflicte, perquè ell es havia compromès a fer una moció de confiança a meitat de la legislatura, ho va dir pla d'una manera molt poc elegant, segons la meva manera de veure, va expulsar el seu vicepresident per un problema més de testosterona que no pas un problema de contingut, a mi em sembla que fos molt evident, i a partir d'aleshores va pactar i es va acostar al PSC. El drama és que s'ha hagut de refiar del PSC durant aquest últim any i aleshores li ha aparegut també el rufianisme, que jo en dic rufianisme, el fet de la manera de tractar també a la política espanyola, i aleshores probablement Junts ha anat fent veure que mica a mica anava recuperant terreny, l'anava superant en aquest sentit, i la gestió de totes les coses importants dels últims mesos, entenc que Esquerra Republicana doncs s'ha trobat que no ho ha encertat del tot, no? I aleshores, a partir d'aquí, hi ha una davallada. Òbviament, era el líder més important en aquest moment, no? Era el gestor més important d'Esquerra Republicana, i entenc que fa molt bé de deixar-ho, perquè entenc que ara probablement seria la crònica d'una mort anunciada, i aleshores, quan la mort s'anuncia, probablement és una manera doncs bastant digna, jo crec jo, que en aquest sentit, jo penso que aquest gest l'honora, i en certa manera faig empatia i entenc perfectament que fa el correcte.
Jo estic totalment d'acord, i trobo que el partit es queda curt. Jo crec que tot el tema s'hauria d'analitzar a nivell més global, i jo crec que haurien de caure més caps. I em sembla molt que no és evolucionar que ara l'Oriol Junqueras encapçali tot el lideratge, perquè crec que també és part de la culpa de la mala gestió que dels últims temps.
És a dir, la seva presència no ha ajudat, diguem-ne.
Gens, gens en absolut. I crec que ja n'hi ha prou d'aquesta mena de lluites caïnites, que això no porta enlloc, i aquí han de caure més caps, si volem fer net.
Bueno, és que dues coses. El president Aragonès ha dit que renunciava a l'acte, que no prendria l'acte de diputat. L'honora, estic d'acord, perquè la patacada ha set el bolet de la seva vida, però no ha deixat la coordinació nacional del partit. Disculpeu, jo no entenc que no deixi la coordinació nacional del partit, perquè va dir que continuaria amb el partit, que és el que es reformava amb els valors del partit i tot això. Per tant, que deixi l'acte de diputat i deixi l'opció de continuar fent política institucional, jo no crec que sigui el mateix que deixi la política. I que jo crec que la partida que s'obre ara serà una partida tipus Joc de Trons dins Esquerra Republicana pel poder. Perquè sí que és veritat que Oriol Junqueras és el president del partit. Oriol Junqueras s'ha postulat en algun moment, o ara recentment, per agafar el timó de la nau, que de fet ja era seu, perquè era el president del partit. El president Aragonès era el president de la Generalitat, però el president del partit continuava sent el senyor Junqueras, per reconduir les coses. Home, com pots reconduir les coses si estaves dins? No sé com es fa això. I acabo només amb això. Jo crec que ara hi haurà una lluita molt intensa per veure qui es queda amb el control del partit.
Esquerra Republicana en aquest moment s'afronta a una dicotomia molt important, perquè mal s'hi pacta amb el PSOE, mal s'hi pacta amb Junts per Catalunya, perquè en certa manera seria un seguidisme de la línia que està seguint, i tu abans de començar parlaves que es quedarien en 5 escons, no? I aleshores hauran de tenir molt de seny. Aleshores, a partir del moment que ell ha dit que s'apartava de la primera línia de política, en certa manera ja està renunciant a negociar, o la part de negociació que li toqui en aquest sentit. Per tant,
jo no ho tinc tan clar. No ho sé, no ho sé.
Però no ho tinc tan clar. Si més no, efectes de l'opinió pública o de la gent que caminem pel carrer i que veiem i ens hem de refiar del que ens diuen els mitjans de comunicació o les seves compareixences, ell entén que deixa la primera plana política, i per tant, en certa manera, jo entenc que pel discurs que fa és que no vol deixar d'influir, que vol anar a les tasques més de partit, una cosa d'una línia, diguem-ne, més secundària. Jo és el que vaig entendre pel que vaig sentir el seu discurs, que m'ho vaig escoltar. Això, vull dir que en certa manera el moment d'Esquerra és molt delicat, i el gran drama de l'independentisme, que espero que se'n doni en compte, i probablement el que ha passat diumenge ho necessitem, és que aquesta pèrdua de 900.000 vots, n'hem de donar la culpa als partits en un gran percentatge. Aleshores, no pot ser que s'hagi fos 900.000 persones. Mira, el Partit Socialista té 800 i escaig de mil de vots, i Junts per Catalunya té 600 i pico de mil, que si sumem els altres independentistes fem 1.200.000 vots. És a dir, hi ha el doble de gent que és independentista i gent que és del PSOE, per entendre'ns, una mica aquí. Aleshores, ostres, malbaratar 900.000 vots més, i de la forma progressiva en la qual s'ha anat perdent, perquè eleccions s'ha anat veient que anaven perdent, és a dir, no sabem on hem trobat el cul de sac, no? Però aquesta pèrdua progressiva, d'alguna manera, els partits polítics n'han d'assumir la responsabilitat. I jo conto que seran capaços de fer una lectura autocrítica, i que, per tant, ara, en aquest moment, s'han d'anar al racó de pensar i veure com podem restituir tot això. Perquè, mira, aquí surt una altra cosa. Ahir sentia que a mi aquest noi, en Graupera aquest, tot el que diu per mi ho diu ben dit. Sincerament, és dir, que jo em sembla que...
És que no el coneixes.
Clar, val, d'acord.
Jo he tingut l'ocasió de conèixer-lo bé.
Molt bé, doncs parem aquí. Anoteu-vos mentalment els continguts, que volia dir, perquè ens n'anem cap a l'hora, perquè també una altra de les baixes de les últimes hores és la de Clara Ponsatí, anuncia que plega i demana replantejar el projecte independentista. L'exconsellera d'Educació reconeix que l'hora no ha sabut convèncer la ciutadania i fa un pas enrere. Jo també havia d'afegir que tenien un problema d'imatge, perquè, esclar, sortia a Instagram demanant calés perquè et paguin la campanya. A mi em va semblar com una mica, diguem-ne, com a mínim estrany. Sentim la Clara Ponsatí com argumentava la seva decisió de plegar.
Fins a quin punt les persones que hem estat al capdavant hem de seguir-hi, doncs és una cosa que no hem de prendre decisions precipitades, però és evident que tot està a discussió, sí.
Tot està a discussió, deia Clara Ponsatí. Reprenem el fil.
Sí. Només un apunt. Aquesta senyora, que ha estat dient coses interessants o no en funció de l'òptica on es miri, sí que ha fet una cosa que ha estat sistemàticament provar de lesionar el president Puigdemont. Ben legítim i només faltaria. Només un apunt. Aquesta senyora encara és diputada, eurodiputada de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. Per tant, una mica la qüestió d'imatge, que dius tu, és també ser coherent. Si el president Puigdemont, que ho puc compartir i no ho censuro, és tan dolent, com és que aguantes l'acte de diputada al Parlament Europeu per obrir gràcia del partit i de la candidatura del president? Això no té cap sentit. Un. Dos. Alhora, no aporta res nou. Simplement està dient, tu aparta't que no ho has fet bé i m'hi poso jo. A fer què? Amb quins mèrits i per què? Per tant, els 20.000 vots que ha tret, o no sé si ha arribat 23.000 vots... 13.000. 13.000?
Sí.
Sí, 13.000 vots, encara em trobo que són masses.
Núria.
No, jo puc entendre la necessitat d'un partit nou. I això ho puc entendre, perquè... És evident que la història dels partits que ens han encapçalat el procés independentista d'aquest temps fa temps que estan fent aigües. I com que fa temps que estan fent aigües, que hi hagi algú que digui, que reprengui, sempre hi ha el miratge del que va ser capaç de fer en el seu moment el president Macià quan va crear Esquerra Republicana.
Estat català, sí.
Per tant, allò que dius... Per què no? Segurament continua sent esperant el miracle no, de tot el processisme.
El fet que hi hagi...
Però aquesta part s'entén de dir, és que per favor, per què no feu l'anàlisi de per què estem perdent vots, per què no fem l'anàlisi? Aquesta part jo l'entenc.
El fet que hi hagi d'haver un partit nou, jo no el discuteixo en absolut. Jo només em poso en el fet que aquest partit nou, ostres, sigues una mica honest i coherent, i he parlat de la senyora Ponsatí, que és eurodiputada de Junts, però és que el senyor Graupera és assessor de Junts al Parlament Europeu. Disculpeu-me, siguem una mica coherents. Si aquests senyors i aquesta senyora, que legítimament volen crear un projecte nou, doncs no aprofitis el sou que et paga Junts fins a l'últim minut. Sigues una mica coherent.
Jo també he de dir que, per exemple, des del punt de vista... de reflexió filosòfica, a mi també m'agrada el Graupera. Comparteixo amb tu, cada vegada que l'he sentit, o quan va venir ara el mot, aquí, jo cada vegada que l'he sentit, ell personalment m'agrada la seva reflexió. No el conec només que de llegir o de personalment, el vaig sentir en directe, el mot, no el conec de res més. És veritat que tot plegat feia molta, una mica de tufillo, eh?
Home, és que... Jo crec que la senyora Ponsatí té tota la raó, sincerament. És a dir, quan diu que l'independentisme s'ha de replantejar el futur i ho ha de fer-ho en una situació d'intentar buscar un punt zero, buscar un punt de neutralitat que pugui reixir una cosa nova que plegui a tot a la més àmplia gamma de varietat d'independentistes que puguin haver-hi. Crec que té tota la raó. I penso que, vull dir, que la fórmula d'això que han fet ells, no?, de dir una cosa des de la base, a tu no t'agradarà el finançament dels 100.000 euros?
Jo sortia a Instagram i em surt el primeríssim primer pla de la Ponsatí demanant-me diners, vaig pensar...
Hola. Bueno, i sort que no n'hi vas posar, o si n'hi vas posar, tens un problema, perquè ara han tingut dues denúncies de l'Agència de Protecció de Dades, perquè les dades es podien descarregar via CSV directament de la seva web.
O sigui però una mica també és el gran drama que ens trobem a la societat d'avui, penso jo, és que, ostres, que aquí manen els grans grups de comunicació, i és bestial. I tu llegeixes La Vanguardia, esborra la marca, llegeixes segons quin diari i t'adones que realment qui hi ha al darrere. És que ho veus claríssimament amb el que és la línia editorial. Escolta, va haver-hi el dia que el Barça el van eliminar de la Champions, el dia que el Barça el van eliminar, l'editorial de La Vanguardia, sabeu què posava? No ho vau llegir, per casualitat. Posava que, esclar, que s'hauria de replantejar això de xiular l'himne de la UEFA. És a dir, podem dir que, esclar, normalitzant, que crec que els àrbits ens anaven en contra. Era més fàcil dir, escolta, com que no es van atrevir a dir, com que xiuleu el rei a la final de les copes, no podeu guanyar cap lliga d'Espanya.
Però és que també hem de saber qui hi ha al darrere de La Vanguardia, això a vegades, i de RAC1, que això a vegades s'oblida.
Bueno, i de l'Ara, i de tothom, eh?
Tu llegeixes avui, jo que me l'he fullejat abans de venir a La Vanguardia, la línia d'opinió és d'una eufòria continguda que guanyen ells.
Sí, sí.
Sí, aleshores, és una constant, és a dir, que tornem parlant que nosaltres aquí ens passem criminalitzant a l'Oriol, però és que, ostres, que nosaltres...
No, no, criminalitzant no, disculpa, eh?
Tot el que són els mitjans de comunicació manen molt. Aleshores, que aquests tios diguin, escolteu-me, nosaltres no acceptem cats calés a la Coca-Cola. No ens patrocina la Coca-Cola, ens patrocinem nosaltres mateixos. I aleshores, d'en veure en veure, si hi ha 100.000 persones que s'ajunten a aquest, que posen un euro cada un i tenim els 100.000 euros, jo entenc que aquest podia ser un objectiu. A mi no em sembla malament.
El que passa és que una mica romàntic, no?
D'acord. És a dir...
Bueno, és una mica... Això jo comparteixo l'opinió d'en Quim en aquest puntet, només, perquè criminalitzar l'Oriol no ho hem fet mai. L'hem posat davant del mirall. Que és diferent. Qui es criminalitza des del meu punt de vista és ella mateixa. Per tant, no hem criminalitzat. Jo, i entenc que la Núria tampoc, ha criminalitzat...
Perdona, però no tornem al tema de l'Oriol, perquè hem de parlar de pactes.
Anem aquí. En aquest sentit, jo hi estic d'acord. L'americanització de la política, que hi ha d'haver donants transparents que apostin per un projecte polític. Jo ho trobo bé. Potser la manera de com i la gravació, perquè et sortia la cara de la senyora Ponsatí molt a prop, que hasta, vull dir, sobtava només d'entrar, potser la imatge està poc cuidada, i tu que ets un professional de la imatge, això d'allò...
Això podria ser un bon punt de partida,
és a dir,
si hem de buscar una nova manera d'enfocar o estratègicament de tirar endavant l'independentisme, ostres, la transversalitat és el màxim de necessària possible. I en el moment encara, amb tot el que ens ha passat, si ara ve la Coca-Cola i diu, no, jo us financio, jo ja me'n fio ara. M'entens? Aleshores, és possible que hem d'introduir models reflexius o models estratègics que probablement ens poden sobtar. Necessitem jovent.
O els partits que hi ha ara són capaços de fer una anàlisi freda i canviar tot el que calgui, o que cal urgentment sang nova.
Doncs vinga, anem a veure què pot passar a partir d'ara, perquè Salvador Illa defensa que vol ser embestit amb les forces progressistes o en minoria. De fet, ahir teníem aquí representants del PSC que anaven per la mateixa línia. Ara per ara, des del PSC descarten donar suport a la investidura de Carles Puigdemont perquè diuen que no té una majoria legítima per encapçalar el govern. Això d'una banda. I de l'altra, també Carles Puigdemont ha dit que vol ser embestit. Diu que creu que es pot sumar una majoria coherent i més àmplia que el PSC. El líder de Junts Més diu que ja ha començat els contactes amb Esquerra per tal de reconstruir ponts, com de fet ell ja havia dit durant la campanya electoral. Escoltem a Carles Puigdemont.
La raó per la qual creiem que nosaltres tenim més opcions i és millor és que si parlem de governs coherents, el govern coherent del senyor Illa descansaria sobre una suma de 48 diputats. I si parlem de govern coherents i majories parlamentàries coherents que ja s'han produït en el passat, el nostre descansaria en una suma d'entre mínim 55, màxim 59. Per tant, queda clar que hi ha molta més fortalesa parlamentària amb un govern encapçalat per nosaltres que amb un altre encapçalat pel senyor Illa, que abocaria Catalunya a una situació similar a la que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, que no pot tirar endavant pressupostos i que paralitza el país.
Núria.
Home, jo crec que la situació està complicada. Jo crec que està molt complicada perquè, clar, el Sánchez, si el Puigdemont diu que s'ha acabat el broc i li se'n va, se li ha acabat la possibilitat de governar. Per tant, jo crec que el tema és especialment complicat.
No sé com jugarà el PSOE des de Madrid davant, entre deixar anar l'Illa o continuar ell a la Moncloa.
De fet, gent del PSC reconeix que aquesta maniobra de permetre la presidència a Carles Puigdemont a canvi d'una abstenció, i per tant que Illa, diguem-ne, no fos el president, representaria el suïcidi polític de la formació a Catalunya. Això s'ha comentat també al llarg de les últimes hores. Quim?
Bé, el president Puigdemont ho fa molt bé, però hi ha un biaix. És a dir, ell, al fer la suma, es pressuposa que Esquerra Republicana és un partit independentista que prioritza el pacte entre independentistes, que és un pacte amb Junts que és relativament complex i que en aquest moment, pel que sembla, diuen que no. És a dir, que els 59 seran certs si Esquerra Republicana digués que prioritza el factor nacional i el pacte amb un partit independentista, que no pas formalitzar el tripartit, que entenc que és un pacte històric també, que en tenim un record amb el president Montilla, no? Del tripartit.
Sí, un record bastant nefast. Sí.
Val, però vull dir que sí que és cert que en aquest moment Esquerra Republicana, amb el seu drama de la seva pèrdua, en aquest moment és vital per la clau de la governabilitat. És a dir, Esquerra Republicana té la possibilitat de decidir cap a quin costat, no? O els tres costats. És a dir, té la possibilitat de fer un tripartit, té la possibilitat de potenciar el que diu el president Puigdemont i també té la possibilitat de forçar unes noves eleccions. És a dir, que en aquest moment hauran de mirar d'estar frescos, perquè de les decisions que prenguin i la capacitat que tinguin per reixir en aquest moment que hauran de prendre decisions i s'hauran de mullar, també es pot ser molt transcendent per quin serà el seu futur de recolzament de la ciutadania. És a dir, que en aquest moment, tot i que han perdut, el que han de fer és tenir una ressaca ràpida per posar-se a treballar i entendre estratègicament què és el que més els convé.
Dani.
Bueno, jo penso que més que el que es convé a Esquerra Republicana, que convé al país. País, a Catalunya, el nostre país, eh? Fer president l'hereu d'Arrimadas, jo crec que en cap cas convé al nostre país. No convé a la nostra llengua, no convé a la nostra cultura, no convé a la nostra nació. Això d'entrada. Esquerra Republicana ha de triar entre un govern independentista, com bé has dit tu, o investir l'hereu de les Arrimadas, que és en Salvador Illa. Mai el PSOE havia estat tan PSOE i tan poc PSC. Mai. El que deia en Joel abans, que seria un suïcidi polític pel PSC, el PSC no existeix. El PSC és la federació catalana del PSOE. Sí. Vull dir, parlem... En Quim ha començat avui a la tele, aquí quan has començat, parlant, tu has parlat del PSC i ell ha parlat del PSOE. I he pensat, hòstia, mira, en Quim és un tio hàbil perquè ho veu. No, és que és així.
És una obvietat,
No, és una obvietat.
A més que en Sant Quimil tant... s'hi ha afegit, perquè...
Sí, no, ja s'ha afegit. I Fulleraca, és igual. És obvi que qui mana a Nicaragua, al carrer Nicaragua, home, em sembla que van canviar de seu, és igual, qui mana a la seu del PSC-PSOE a Catalunya és en Pedro Sánchez, és evident. I tot el que farà el PSC-PSOE serà en funció dels interessos d'en Pedro Sánchez. La Núria ho ha dit bé. Deixaran caure la Moncloa perquè l'Illa sigui president, i un president, a més, amb una majoria molt migrada. El president Puigdemont, en aquest cas, va dir una cosa la nit electoral que, des del meu punt de vista, és rellevant. A la distància entre els resultats de la candidatura del president Puigdemont i el PSOE a les eleccions de diumenge són 7 diputats. La distància entre el resultat de Pedro Sánchez i el PP a Madrid a les eleccions del 23 de juliol de l'any passat són 37 diputats.
El que hi ha dubte és que en Puigdemont és l'estratega número 1. És a dir, jo crec que ha sortit de pressa a marcar perfil, perquè en aquest moment segur que la seva línia estratègica està clara cap on ha d'anar. I està clar que el seu discurs és un discurs estratègic, que jo he apuntat un biaix que és obvi en aquest moment, però que té aquest punt d'estratègia. I l'altra cosa és que el PSOE guanya unes eleccions havent d'assumir que no vol un finançament millor per Catalunya. És a dir, el que està dient és dir, a la campanya electoral, assumint que hi ha un dèficit fiscal de Catalunya que és una bestiesa, assumint... No, és que hem de saber gestionar millor el que tenim.
Perquè són d'adscripció espanyola. Bé, és el PSOE.
Que imagina't tu si ha de ser PSOE.
És el PSOE. L'altre dia vaig fer l'exemple aquest. El PSC de Lluís Sacrest i companyia no existeix. És el PSOE d'en Bremont. Disculpeu-me. Ja està. Recordeu els articles d'en Bremont a l'octubre del 17, al Punt Diari? Recordeu? És el PSOE. El PSC ja no existeix.
El que passa que el drama d'aquí és aquesta... Jo estic totalment d'acord amb el que dius, Quim, però el drama és aquesta Esquerra Republicana actual,
té prou forces,
liderada per Oriol Junqueras, és capaç de fer aquesta anàlisi?
Ho ha de ser-ho, ho ha de ser-ho, ho ha de ser-ho. Ho ha de ser-ho.
O acabarà pactant amb l'Illa. Ah. És que l'odi que té l'Oriol Junqueras al Puigdemont, crec.
Però jo crec que no... això s'ha d'enterrar ja d'una vegada.
Bueno, doncs haurien de canviar el lideratge.
Per les dues bandes, eh? Per les dues bandes. Perquè l'odi és creuat, eh?
És creuat.
L'independentisme ha perdut 900.000 vots. Si no té seny, en perdran 300.000 més al següent, eh? Vull dir que anem perdent un llençol a cada vegada. És a dir, en certa manera, ostres, arriba un punt que entès perfectament doncs la gent que diu, escolta, jo no vaig a votar.
Però Esquerra Republicana, agafant aquest fil, perdona un moment, Quim, agafant aquest fil, Esquerra Republicana, però en ella mateixa, té prou forces ara per liderar, diguem-ne, un acte de responsabilitat com un possible pacte de govern, o necessita fer net a casa seva i després...
Crec que necessita fer net.
Simplement, sí, però les urgències són unes altres.
Sí, sí.
Perquè fer net... Com a molt, les territorials poden arribar a forçar un congrés extraordinari, que no sé si passarà o no, però que com a molt aviat podria ser el juliol, i això s'ha de resoldre abans.
Però si fixeu-vos la línia estratègica, tornem al discurs de l'Aragonès ahir. Què diu l'Aragonès? Escolta, jo me'n vaig a l'oposició i que s'entenguin.
Sí.
Que s'entenguin el PSC. És a dir,
això és el que ha de dir.
Però vol dir que estratègicament ja s'adonen
un sector
de supeditar-se a la disciplina del PSOE o de qui sigui, automàticament els debilita. Però que s'entenguin, que es desgastin ells. És a dir, és que hi ha petits símptomes...
Esquerra Republicana pot tenir tres problemes al final i sense haver-los generat. Un, que l'acusin de bloqueig i que unes properes noves eleccions siguin, que no et dic que sigui, però que el relat vagi per aquí. Culpa d'Esquerra Republicana per això que dius tu. Per això que dius tu, perquè ahir el president Aragonès va dir exactament això. Ja us entendreu. Esquerra Republicana no pot defugir el fet que ell és qui acaba triant què passa. Si fem un govern espanyol a Catalunya o un govern d'obediència catalana. Ja no diria independentista perquè els números ja no permeten dir això, però d'obediència catalana. O tres si anem a eleccions. No pot defugir això.
Hem d'anar acabant. Realment aquesta tertúlia és apassionant. Podríem estar-hi encara tres quarts d'hora més, però ho hem de deixar aquí. No tenim més temps. Demano el mateix que demanava ahir els convidats. Va, fem prospecció de futur. Què passarà?
Jo crec que hi haurà eleccions.
Jo crec que no hi haurà un govern catalanista català a la Generalitat.
Format per?
Format per, amb el suport d'Esquerra Republicana, no sé si dins el govern.
O sigui un Puigdemont en minoria?
Sí. Bueno, jo espero que no sigui així. Sigui Puigdemont, Esquerra Republicana, i si s'hi afegís la CUP, això ja ho trobo molt lluny, però jo voldria que fos un govern independentista amb 55 o 59 diputats.
Una CUP que també té, que no n'hem parlat, però també té feina a casa, diguem-ne.
També en té.
Quim?
Ostres, me sap greu, decepcionar-vos, però és que
vinga.
No en tinc ni idea. Jo tinc la sensació de que intervendrà la negociació per Espanya aquí al mig. És a dir, que en el moment en què hi hagi la negociació, hauran de negociar també per Espanya, per veure què fa Espanya.
Per tant, abogues per una abstenció de Salvador Illa en favor de Carles Puigdemont?
O una abstenció de Carles Puigdemont, això, amb una concessió que pugui fer Espanya. Posem-hi un pacte fiscal, m'ho invento, eh? Mm-hmm. O un referèndum, perquè tot pot canviar. És a dir,
ostres, canviar un referèndum per l'Illa, això segur que no passa.
No, però entenem,
això segur que no passa, no és tan important.
Però tinc la sensació
que
vosaltres heu dit molt bé, la sombra o el fantasma sobre d'Espanya, que malauradament nosaltres som una descentralització administrativa, això d'autonomia, i evidentment a la casa gran és el govern d'Espanya, no estaran aliens a les negociacions que hi pugui, per bé que surt l'altre i diu que sí, que faran el que voldran. Però jo crec que no ens deixaran sols en aquest sentit i no els deixaran sols i que probablement hi haurà una negociació multilateral. Tinc la sensació
que... Jo tampoc vaig veure un Salvador Illa molt feliç quan anunciava que havia guanyat les eleccions. Diuen que és així, però per mi la comunicació no verbal, diguem-ne, aquella nit també deia moltes coses. No? Jo no vaig veure un Illa especialment feliç, diguem-ne.
No, perquè n'és conscient que ell no decidirà
qui és president.
Senyors, ho hem de deixar aquí.
Espanya ha de tancar el seu, és que és obvi. Ha de tancar el seu. No poden deixar a l'albir de les pactes que hi hagin aquí la seva governabilitat. Per tant, aleshores ens hem d'intervenir.
Quim Danés, gràcies.
A tu, home.
Núria Torres, moltíssimes gràcies. Dani Planas, gràcies per ser aquí. Ho deixem aquí. Molt elèctric avui la nostra tertúlia. Ja està bé. Demà hi tornem a partir de la mateixa hora, aquí, des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Gràcies.